Bon dia i benvinguts de nou a l'especial de Cugat TV sobre el seminari d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. La jornada d'aquest dilluns s'ha centrat en buscar alternatives davant el militarisme i l'armament. Una de les ponents ha estat la directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, la senyora Tica Font, que ens acompanya per parlar sobre aquesta i altres qüestions. Senyora Font, bon dia i benvinguda a Cugat TV.
Hola, bon dia i gràcies a vosaltres per invitar-me al programa.
Avui en dia, quin pes té realment l'exèrcit en les estructures polítiques dels països desenvolupats?
Home, l'exèrcit continua sent una peça essencial. Jo crec que avui en dia podríem dir que si algo encara continua definint un estat són unes fronteres, un territori, i l'altre element identificatiu jo crec que és el monopoli de l'ús de la violència per part de l'Estat. I aquest monopoli està en les forces de l'Estat, si són militars, perquè és en quant a l'ús de la violència envers l'exterior, o la policia, que podríem dir l'ús de la violència envers l'interior del país. Són elements essencials que donen personalitat a lo que és l'Estat.
Per promoure formes d'acció no violentes, un dels elements claus en el debat és l'exèrcit. Segons la seva opinió, l'estratègia bàsica és eliminar aquest servei militar o bé adoptar un nou model de defensa?
Quan es parla de militarisme, no necessàriament ens estem referint als militars, sinó per militarisme més ben tindríem una forma de raonar, d'abordar, en la qual abordem els problemes o els conflictes que tenim, i sempre abordar-los en visió militarista significa que quan volem abordar les solucions o la forma d'intervenció en un conflicte, que en aquest cas ha de ser de caire polític, no estem parlant de conflictivitat social, etc., sempre estem posant com a solució l'ús de la violència en forma pública de l'Estat. I el que en diríem és que estem fent apostes no violentes. Jo crec que avui, en aquells dies de reflexió, estem abundant molt més en les estratègies no violentes en la resolució de conflictes polítics. I això significa que des de la nostra ment hem d'anar eliminant o anar llimant o anar rebaixant la quantitat de respostes militaristes, del cultiu de l'ús de la força, del cultiu de l'ús de la violència, per buscar estratègies de caràcter diferent.
Per tant, estaríem parlant d'adoptar estratègies diferents de cara a la defensa i a la seguretat d'un país. Quines haurien de ser aquestes?
Abordar, eliminar l'exèrcit és com si nosaltres ens plantegéssim l'utopia del nostre món. És a dir, jo si m'ho marco com utopia, o si dius, en quin món somio? Quan el Martin Luther King va parlar del seu somni, es diu, pues mira, jo voldria somiar en un món en què no hi ha guerres, un món en el que no necessitem les armes, un món en el que no necessito utilitzar la violència per resoldre els problemes. Això seria un somni. Però l'altre és que en la realitat nostra continuem tenint divergències polítiques on s'intenten guanyar, no resoldre, guanyar mitjançant l'ús de la força. I per utilitzar l'ús de la força necessites moltes més coses. Necessites doctrines, necessites pensament, necessites fabricar armes, necessites noves investigacions en armes, necessites produir-les, necessitaràs vendre per abaratir el cost d'aquestes armes, necessitaràs empreses que entren. Tot això forma el conjunt o el bloc, en diríem, del cicle militarista.
Parlaríem, doncs, d'un canvi en els valors que regeixen una societat més que un canvi institucional?
Jo crec que avui, per exemple, o en aquests dies que s'han anat veient també o s'ha parlat d'aquestes revoltes del nord d'Àfrica i molt sovint que s'ha anat parlant del 15M aquí en Espanya, jo crec que de les reflexions que perfectament es podien haver anat plasmant és que si en la història de la humanitat hem anat canviant les formes polítiques en les quals ens relacionem socialment o ens governem socialment, això sempre ho ha obeït i estarà i seguirà obeint a un consens de les societats. En el fons jo crec que hem quedat molt patent que nosaltres tenim uns governants als que li concedim l'autoritat de governar. Però qui concedeix aquesta autoritat? El governat. I en aquest cas el poble. Mentre el poble accepti aquesta forma de govern i accepti aquests governants, la societat rula. Quan hi ha una massa molt gran de població que desobeeix i qüestiona els governants i els seus valors en els que governen, es produeix un canvi. Jo crec que en aquest cas les nostres societats evolucionen i canvien en la mesura en què la nostra societat evoluciona i canvia i posa valors diferents, criteris diferents, que s'han de transformar en què? En mitjans de caràcter diferent. Crec que posaríem molt clar o de manifest que els conflictes allà on hi ha homes n'hi ha i n'hi hauran, perquè conflictivitat és inherent a nosaltres. Sempre que hi haguem les persones no som totes uniformes, hi ha diversitat. I quan hi ha diversitat d'opinions, de somnis, del que volem, i per tant conflictivitat n'hi haurà. I la conflictivitat no és dolenta, la conflictivitat ens fa créixer, ens fa creatius. Ara, l'altra qüestió és si la conflictivitat com la gestionem, mitjançant la violència o per altres maneres.
Quins són els mecanismes que cal adoptar per aconseguir aquest canvi de valors?
Mira, mitjans per fer canvis de valors n'hi ha moltíssims. Estan, per exemple, aquest programa mateix que esteu fent de televisió. Això són, la televisió pot servir per promoure valors més constructius, més solidaris, més cooperatius, o la televisió també pot servir per construir valors de caràcter competitiu, de més destructius, més de la intromissió, el que en diríem televisions basura, on es ratlla amb les vulgaritats, on es ratlla en els sentiments més bàsics i més rastrers de les persones. I qui diu la televisió, les ràdios, l'escola, la família, la pandilla, els grups, les associacions, tots són... L'educació no és només el que aprens en teoria en els llibres. Una gran part de l'educació són els valors i els comportaments socials que tenim amb els col·lectius humans en què ens movem. Allà és on filtrem tots què està bé i què no està bé. I això és el que forma part de les cultures que ens transmetem de moltíssimes maneres i molt diferents.
En aquest sentit, podríem parlar d'un cercle viciós on els agents polítics i econòmics pressionen sobre les vies i els mitjans que permetrien aquest canvi de valors?
Bueno, els governants, mitjançant a vegades empreses, perquè a vegades no és que el polític controli el mitjà de comunicació, ni tampoc podríem dir que el 100% que els mitjans de comunicació controlen els polítics. És evident que hi ha simbiosis, mútues entre poder polític i el poder dels mitjans de comunicació. Jo crec que també és important sovint ser conscients que ni tot el poder polític ni tot el poder de comunicació controla el 100% a les poblacions. Hi ha molta gent que no compra la premsa, que no llegeix la premsa. Els polítics tots se la podran llegir, però el que és la societat civil, molta no. La televisió, aquí jo crec que ja quasi tothom mira la televisió. Ara, no tots miren els mateixos programes de televisió. I la societat, jo crec que aquí és la gran eina d'internet, ha permès que la pròpia societat genera mitjans de comunicació diferents, no mitjans com el diari, no mitjans com la televisió, però sí intercanvis d'informació, intercanvis d'opinió, i això ho genera. I aquesta no està controlada. I això també vol dir que si tu tens inquietuds, pots trobar altres formes de comunicació diferents a les establertes.
Doncs ho deixem aquí, senyora Font. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí una de les entrevistes del seminari d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. Recordin que poden trobar tota la informació sobre el curs d'estiu a cugat.cat. Moltíssimes gràcies per la seva atenció.